La gran vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Què tal, com esteu? Benvinguts a La Gran Vida, benvinguts en aquest 18 de gener. Estarem amb tot vosaltres fins a les 12 del migdia. Avui arribam a un programa amb un número redó. 40 programes des de que varen començar per al mes ja de setembre. Farà pràcticament mig anyet quan varen encetar aquesta nova temporada de La Gran Vida amb un servidor i amb en Miquel Àngel Ariza, que de res, d'aquí uns dies ja estarà en tot nosaltres. Avui, amb en Lluís Menéndez, com quasi sempre, al control tècnic, començam aquest programa on ja sabeu que sempre obrim canals de participació per tots vosaltres, per si voleu dir la vostra en aquest canal, aquest número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I estàvem pràcticament a les portes després de la rebel·la de Sant Antoni, ahir Sant Antoni, i avui ja a poques hores de la rebel·la, però de Sant Sebastià. Ja veureu que avui tenim també un programa entretingut i en aquest Entre tu i jo que feim cada setmana, les 11 en aquest cas, entrevistarem a dues persones relacionades amb sobreria de Sant Sebastià que mos explicaran què és el que fan, què és el que preparen i sobretot com viuen Sant Sebastià, perquè és el dia dels palmesans, dels llonguets, també poden dir, jo no m'ho molestat mai, i és un dia on volem començar també a celebrar aquí a la capital mallorquina. Per cert, gent contenta també perquè ahir el Mallorca va guanyar i Morici, el pirata del Mallorca, el davanter, que va marcar 3 gols. Esperem que també tinguin tanta sort la resta d'equips balears. Però el Mallorca que va aconseguir aquesta victòria i sé que hi ha gent contenta. Vos hem de xerrar d'un tema, per començar. Sabíeu que un de cada 5 espanyols mor sense haver fet testament? I d'aquest és un tema que interessa a tothom, i és que cada any les herències generen milers de conflictes i més de 26.000 litigis als tribunals espanyols amb una pèrdua creixent del valor patrimonial. Esta mañana vamos a hablar con Antonio Martínez, ella es advocat, socio de Martínez La Fuente Abogados, es experto en herencias y donaciones. Y es lo que estamos comentando, uno de cada 5 españoles se muere sin haber hecho testamento, según esto datos del Consejo General de la Notaría. Y claro, cada año los juzgados españoles registran más de 26.000 litigios por herencias. Pero ¿por qué continuamos dejando este trámite tan sencillo para más adelante? Ya lo arreglaré, ¿no? Es una cosa que hacemos mucho. ¿Qué pasa cuando no hay un testamento? ¿Y cómo podemos evitar conflictos familiares y pérdidas económicas? Venga, lo hacemos con Antonio Martínez. Empezamos la entrevista.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Antonio Martínez, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar en La Gran Vida. Pues sí, vamos a hablar de este tema, ¿no? Un tema que interesa a todo el mundo, pero que lo vamos dejando y a veces nos vamos sin haber hecho testamento. Sería la primera pregunta, ¿por qué no hacemos testamento?
Bueno, yo creo, pues un poco por dejadez, porque son temas que a lo mejor que no son agradables de ver. pero bueno, y luego pues por evitar conflictos con los hijos, pero bueno, que lo que esto lo que hace es que genera más conflicto.
Es una cuestión de desconocimiento, de miedo a hablar de la muerte, esta es una parte más filosófica, pero por aquello de pensar, no, es que todavía no me toca.
Sí, pues miedo a lo mejor a hablar de ese tema, pues porque pues eso, pues porque a mí no me va a tocar todavía y ya lo haré, pero claro, luego pasa lo que pasa.
Venga, vamos a hablar de esta cuestión. Hay una idea, o no sé si es falsa o no, quiero que me lo confirmes, de que el testamento es caro y complicado. ¿Es cierto?
No, los testamentos son baratos. Un testamento es un trámite notarial, aunque bueno, lo puede preparar un abogado y puede costar entre 60 y 80 euros. Entonces, es un trámite que no es caro, eso todo porque es algo que vale ya para toda la vida y es relativamente sencillo hacer una planificación.
¿Cuáles son las consecuencias reales de morirse sin hacer testamento?
A ver, si es una familia que está bien avenida, las consecuencias no son catastróficas porque al final lo único que ocurre es que si yo fallezco sin testamento, todos mis bienes se van a repartir por partes iguales. Con lo cual, si hay, por ejemplo, un patrimonio inmobiliario, lo que va a ocurrir es que las casas pues se van a repartir entre todos los hijos y va a haber una propiedad compartida. El problema es cuando hay una familia que no está bien avenida y me encuentro con hermanos o hermanas que comparten propiedades que son una fuente eterna de conflicto. Entonces, si se prevé que va a haber problemas, pues lo mejor es repartir las cosas en vida y hacer el testamento atribuyendo bienes.
¿Quién hereda? Es decir, ¿cómo se decide? En el caso de que no haya testamento, ¿se hereda igualmente?
Sí, se heredan los hijos por partes iguales. O sea, son 3/3 la herencia, pues todos los tercios se reparten por partes iguales entre todos, no hay ninguna distinción.
Por ejemplo, si hay una vivienda, vamos a decir una, porque si hay más de una igual se complica, sí. Pero por dejarlo así un poco cuadrado. Dos hermanos, una vivienda. La vivienda pertenece a los hijos por igual, al 50%.
Sí. Si eso en ese ejemplo, pues una vivienda, había una copropiedad y cada uno tendría el 50%. Si fuesen 3 hijos, pues la parte proporcional, 1/3 cada uno.
Hablábamos de una cantidad, decías, no sé si 60, 80 euros, pero cuando el trámite se alarga mucho, ¿hace que esto también luego sea mucho más caro? ¿O no tiene nada que ver que se alargue en el tiempo un trámite con el hecho de pagar más o menos? ¿De qué depende?
No, a ver, el testamento siempre cuesta lo mismo. El problema es que el único problema es que es más laborioso o menos laborioso. O sea, si no hay testamento, pues tengo que recopilar bastante información antes de hacer lo que es el trámite. Y si hay testamento, pues simplemente obtengo una copia. Pero lo que es el coste es similar. Uh-huh. El problema es, pues eso, que si es un testamento, que son propiedades antiguas, pues hay que hacer un auténtico rompecabezas para llegar a hacer una declaración de herederos. Hay que buscar herederos y bueno, todo se complica.
Antonio, en tu caso, con tu experiencia, ¿cuáles son los conflictos familiares que más se repiten?
Bueno, el conflicto básicamente es la propiedad. La propiedad porque en nuestro ejemplo de que los hermanos comparten una única casa o dos casas, pues el conflicto típico es pues que uno de los dos propietarios no quiere vender. O digamos que los gastos comunes pues solamente los paga uno, no los paga el otro. Entonces los conflictos básicamente son por las viviendas o porque a lo mejor hay más de una vivienda y yo quiero una y yo no quiero esta. Básicamente esos son los conflictos.
¿En qué casos una herencia puede acabar en manos del Estado o de una administración autonómica? ¿Y si esto pasa muy a menudo?
Bueno, no es muy común, pero pasa. Pues pasa pues cuando no hay ningún heredero. Pues por ejemplo, pues una pareja que no tenga hijos, pues que digamos que sean mayores, que no tengan ninguna familia cada uno, pues digamos si uno de los dos fallece y no hay más herederos, pues en ese caso la propiedad pasaría al Estado.
¿Es el testamento una herramienta clave para evitar problemas?
Sí, para familias bien avenidas no tanto, pero para familias con problemas es la mejor herramienta. Y sobre todo, más que hacer un testamento tipo, es lo que digo, ir repartiendo bienes y evitar, para evitar conflictos. Porque también el testamento puede ser una herramienta para mejorar a un hijo. Es decir, si hay un hijo que se ha portado bien con los padres, que hay esos casos, y el resto de los hijos pues no se ha portado tan bien, yo puedo mejorar a uno de los hijos y le puedo dejar dos tercios de la herencia, por ejemplo, y al resto solamente un tercio. O sea, pues una herramienta para premiar a aquellos que se han portado bien.
Una cosa que también preocupa mucho y que también, sobre todo en vida, ¿no? El hecho de modificar el propio testamento. ¿Se puede cambiar fácilmente un testamento, sobre todo cuando cambian las circunstancias personales o familiares?
Sí, va a ver, un testamento se puede hacer las veces que uno quiera, porque hay que pensar que el testamento es un acto que hace el que hace el que testa, es decir, el testador. No necesita la autorización de los hijos, ni que los hijos firmen nada, ni que estén presentes ese día. O sea, no se tienen por qué enterar. Entonces tú puedes cambiar el testamento cuando a ti te dé la gana, en función de las circunstancias, sin pedir. Hay gente que se piensa, porque me ha venido gente, no, es que los hijos no me dejan cambiar, ¿no? Es que es un acto tuyo, no es de tus hijos. Tú puedes hacer lo que quieras.
Claro, depende de uno mismo, ¿no?
Claro.
¿Qué cláusulas recomiendas incluir para evitar disputas entre herederos?
Pues lo de las mejoras, yo creo que si realmente quieres hacer una diferenciación entre los hijos, pues debes de incluir esas cláusulas. Y bueno, lo que digo de los bienes, es decir, si se pueden empezar a repartir propiedades para evitar copropiedades el día de mañana, mejor. Esa es la mayor recomendación.
Y te lo pregunto también de otra manera, que a veces es más fácil también. ¿Qué errores son los más habituales a la hora de planificar una herencia?
A ver, el error, pues, es dejar todo por partes iguales cuando hay problemas. O sea, es el mayor error. Porque luego, si uno de los hijos no está de acuerdo, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que la herencia acaba en los tribunales, porque luego la herencia se tiene que firmar por todos ellos. Si uno no firma, pues lo que pasa es que luego acaba en litigio. Entonces, pues es que incluso yo puedo decir, bueno, pues en lugar de dejar propiedades a un hijo, si tengo capital, le dejo dinero y el resto de las propiedades al resto de los hijos. O sea, es una manera de manejar tu patrimonio y evitar esos problemas. Mm-hmm.
Te pongo otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, que son dos pisos, más o menos tienen el mismo precio, pero digamos que uno vale 6, el otro vale 4. Son dos hermanos. El hermano que se va a quedar con el piso que vale 6, el otro se quedará con el piso que vale 4. Aquí hablamos de justiprecio, es decir, el que se queda con la parte que tiene más valor debe darle un dinero al otro hermano. ¿Funciona así, más o menos?
Sí, funciona así. O sea, por ejemplo, en ese caso, si hay, además de piso, si hay algún tipo de inversión, acciones, cuentas corrientes, pues al que le hemos dejado 4, le podemos completar con lo que son los activos bancarios. Si no hay manera y yo quiero hacer eso, si no he mejorado a ningún hijo y he dejado todo por partes iguales, pues hay lo que hay, o sea, hay un exceso de adjudicación y el hijo que ha recibido 6 tiene que darle al otro 2. Porque al final tiene que haber una proporción, o sea, tiene que ser todo al 50%.
De alguna manera, hacer el testamento es más que pensar en la muerte, es pensar en los que se quedan y cuidar de ellos, ¿no? Por acabar ejemplo, con alegría. Sí. O sea, no tener.
Claro, en ese ejemplo, si hubiese hecho testamento, es lo que digo. Pues si hubiese hecho unos pequeños cálculos, pues le hubiese evitado al que se ha quedado 6 pagar 2. Entonces, es recomendable.
Muy bien, pues Antonio Martínez, abogado experto en herencias y donaciones, gracias por atendernos. Él es abogado de Antonio Martínez, socio de Martínez La Fuente Abogados. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida i molt bon dia.
Bon dia, hasta luego.
Gràcies. Vinga, anem a fer una petita aturada per sa públic, que ja tenim els tertulians aquí, en nosaltres, menjant espinagada coventa de sa pobla, que m'ho varen demanar. Jo vull espinagada, però que sigui coventa, i m'apareix que sí que ho és coventa.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és diversió.
hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Vespre Balears, som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De 9 a 12, viu la gran vida.
Són les 9 i 20 minuts, hem començat aquest programa de la Gran Vida. Avui, diumenge de 8 de gener, a les portes pràcticament de Sant Sebastià, parlant d'una cosa que és necessari, com fer el fet de fer el testament. I ara m'acompanyen aquí, a la meva esquerra, na Txelo Huertas. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per l'espinagada. Està boníssima, picant, coent.
Coenta, com tu t'agrada.
Coent, com jo m'agrada.
No sé si en Juan Gálvez, que el tenc a la meva dreta, si tú lo has pasado igual de bien o te estás adaptando todavía.
Muy buenos días. Bueno, buenos días. Es verdad que a partir del segundo o tercer bocado ya como que se estabiliza el nivel de picante.
Sí, 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 sí.
Y se puede terminar perfectamente el trozo. De hecho, incluso creo que voy a repetir.
En aquest cas he tirat un forn de sa pobla i la veritat és que com que tenc família poblera estic acostumat, però jo de moment m'agordaré perquè menjar i xerrar i presentar amb la boca plena, i si és covent no m'ha de pegar la tocina, però després en tastarem un bocinet. Ja sabeu que també tenim en Lluís Menéndez en el control tècnic i en Ivan, que està per allà, per tant, quan vulgueu podeu tastar un poquet d'espinagada. Faltaria més. Vinga, anem a començar un poquet de tertúlia en els pròxims 20 minutets i crec que podem fer... xerrant del tema que hem parlat ara, del fet de fer testaments. Pregunta. Heu fet testament?
No, jo no he fet testament. He fet testament, però de voluntats anticipades, que no té res que veure amb els testaments.
Ara me mostraves un paperet. Què és això, mem?
Bueno, això és un testament de voluntats anticipades que ho fas a Seitzalut, perquè quan una persona no vol que la mantinguin enxufada ni li facin proves ni res en el moment que ja està un deterioro pues, tan mental, tan pot ser mental com físic. I no vol que se mantenguin artificialment i això. I això són les voluntats anticipades. I jo crec que el testament, molta gent no ho fa per superstició, perquè pensa que xerrar d'aquestes coses... Ja m'apareix una tonteria, no? Però crec que és així, que xerrar d'aquestes coses és com si...
Ja t'haguessis...
De... Sí, sí.
Ja, dona mal rotllo.
Sí, dona... Jo conec molta gent que li dona mal rotllo. Jo, la veritat és que no ho he fet per deixar d'esperar, ho he de fer. Ho he de fer perquè el meu cas, que damunt no tenen fills, que són els meus nebots, és que... ho he de deixar...
Clar, tu no tens fills, per tant, passaven els nebots, no?
Clar.
Els que no tenim fills. Jo sí que tinc una filla, Juan Gálvez, testamento, sí, no, demasiado bueno, joven, todavía no.
A ver, yo tengo 48 años, mi único patrimonio es mi coche, quiero creer que sobreviviré a mi coche muchos años, mis hijos son pequeños y salud que todavía no me planteo. Probablemente, si tuviera más patrimonio, ya lo habría hecho. Eso es lo que siempre he pensado. Si dijeras, no, es que ya tienes un piso en propiedad, tal... Probablemente ya lo habría hecho, pero de momento es que ¿qué voy a repartir? Deudas.
¿Te sorprèn aquesta estadística que han comentat? Un de cada cinc espanyols se mor sense fer testament. Supos que això entra dins el fet de que un de cada cinc espanyols deu morir jove. En circunstancias que no se espera.
Y no tanto, de hecho, o sea, a mí lo que me ha sorprendido es que solamente sea uno de cada cinco. O sea, yo pensaba que realmente era algo como bastante menos común el testar. Era la impresión que yo tenía, porque no conozco a nadie, bueno, o sea, algunos casos, por ejemplo, mi padre sí que lo tiene hecho, etcétera, pero no es algo que si no hablamos de gente muy mayor, parece como que nadie lo tiene. Y muertes prematuras, no te digo ya muy joven, pero hoy en día morir con 60, 65, 70 años se considera morir joven.
Sí.
Y esa gente muchas veces creía yo que morían intestados. Con lo cual, a mí lo que me ha sorprendido es que tanta gente, que 4 de cada 5, fallezcan habiendo hecho testamento.
Que sí, en tot arreglat. I en temes d'herències, vosaltres que trobeu? Sobretot en temes d'habitatge, que això va canviant. Com està la situació ara, Juan? En temes d'herències de viviendes aquí en Baleares.
A ver, ahora mismo es cierto que, por lo que tengo entendido, se está poniendo muy de moda, sobre todo a raíz de las últimas modificaciones fiscales, el tema de la herencia en vida, que se dice, ¿verdad? Las donaciones. La donación en vida, que esto es una figura pues muy tradicional del derecho civil, del derecho específico foral mallorquín. Y que ahora pues se ha potenciado con una serie de medidas fiscales. Yo, por ejemplo, conozco casos que se están planteando, mira, yo en lugar de hacer un testamento voy a hacer una donación en vida cuando ya vea que entro, digamos, en el último tercio de...
Que me estoy constipando masa.
Sí, sí, sí. Cuando entro en el último tercio de mi carrera vital, hacer una donación en vida porque, por lo visto, a ver, yo no soy ningún experto en esto, pero parece ser que puede ser fiscalmente ventajoso y, además, ahorrar esas movidas que comentaba el abogado una vez que se produce, cuando es que yo esto no lo quiero, es que es total, es que pim, oye, mira, no, papá o mamá lo ha dejado en vida, hemos estado conformes, hemos firmado, y aquí paz y después gloria. Y por lo que respecta a lo que es herencia en sí, pues hoy en día yo creo, no creo que sea tanto, porque claro, de cada vez nos encontramos con que la gente tiene menos patrimonio inmobiliario.
Es que los únicos que van a tener patrimonio inmobiliario van a ser la gente que herede.
Los que hereden.
O sea, ahora ya...
Y de cada vez incluso la gente mayor no tiene patrimonio inmobiliario para dejar en herencia.
No, pues, y además ahora se está muy de moda lo de las hipotecas inversas.
Sí, este es uno de los factores.
Y claro, cada vez la herencia va a menos. También yo he visto familias, porque decía el abogado que si están bien avenidas, pues nada, no. Yo he visto familias que supuestamente estaban muy bien avenidas y que al final...
¿Hasta qué?
Han terminado fatal, fatal, fatal por el tema de la herencia, de no hablarse y tal. O sea que...
Es una cosa que convé, trobau, xerrar-ne amb els germans ja amb una edat... No esperar lo de res, no esperar que passin coses. És millor xerrar-ho.
Jo ja ho he xerrat amb els meus nebots.
I els nebots què diuen?
Ah, bé, estan bé, bé. Bueno, és que no poden dir res.
Sí.
Vull dir...
Bé de regalo.
Sí, exacte. Sí. No, el meu nebot el que me diuen és que m'ho gasti tot. Sí, sí. Disfruta, sí, sí. Viu...
Que cuanto menos les dejes, mejor.
Això és el que me diuen el meu nebot. Tu el que has de fer, esteu, disfruta, viu, fer tot el que t'agradi fer i no te preocupis de lo que mos deixis a nosaltres.
Molt bé. La diferència entre donació en vida i herència és que la donació en vida no necessites que... No hi ha un motiu de mort perquè te puguin fer la donació, i herència és el que te toca per ser fill, nebot, en aquest cas, quan no hi ha fills. Mira, ara s'està incorporant, ara ha arribat. Vens en moto, Jacinta Galindo, bon dia.
Bueno, bon dia.
Te deixaré arribar, tranquil·la. No, arriba tranquil·la i tal, però tot bé.
Molt de fred.
Molt de fred. Has vengut en moto o en cotxe?
En moto.
En moto.
Sempre en moto, no tenc cotxe.
I ara plou.
Ara no plou.
No plou.
No, s'ha acceptat ni una, eh?
Passava amb pena. No, jo...
De pitonisso no se ganarà la vida.
De pitonisso va ser que no.
No, jo per això faig les preguntes. Jacinta, tot i la teva borderia, tenim aquí una fantàstica espinegada que no sé si tu t'agrada com entra o no. Mira el que faig.
Sí, però de què és?
De Triada.
De Lomo, de Lomo.
Ah, bueno, entonces buenísima. Sí.
No, no es de anguila.
No, no, también está buenísima.
Ah, vale.
Entonces, ¿para qué preguntas de qué es? Sí. Come y calla.
Por curiosidad, pues me la voy a comer. Tengo que saber lo que voy a comer, ¿no?
¿Sabes qué iba a decir? De Nutella.
¿No? A ver. Ahora mismo sin desayunar.
De Nutella y piña.
Es una gana
de Nutella y piña.
Y es legal, es legal.
Esto es legal.
Buenos días, Chelo.
Buenos días, caras. Buenos días, están diciendo
Juan.
Unas cosas.
Buenos sí. días.
Nutella y piña.
Buenos días.
Una espinaca de Nutella.
Todo
y,
está relacionado.
Ganchitos de queso.
Bueno, tú ja has fet el testament?
No.
I de per xerràvem d'això.
Ah, és que en sa moto no ten ràdio.
Ja.
I no la puc escoltar.
Ja, i de xerràvem d'això. Hem xerrat amb un advocat, val? Perdoneu a totes de les Illes Balears que escoltau el programa, que estem repetint perquè aquesta senyora venia amb moto, no tal. Que hem xerrat un advocat i xerraven d'herències i de testament, de fer testament. Que hi ha gent que s'ha mort sense fer testament. ¿Te preocupa a ti esto?
A mi no.
¿Por qué?
A mi no, porque tampoco tengo nada que tengan que heredar, ni quiero dejarles nada para heredar.
Tú lo disfrutas en vida y que
hombre,
cada
por supuesto.
Que venga detrás que espabile.
Hombre, ¿quién se lo ha ganado? He sido yo. Eso de dejar dinero para los hijos me parece lo más absurdo del mundo.
¿Sí?
Porque me lo he ganado yo, me lo disfruto yo y mis hijos que disfruten lo que ellos se ganen. Puedo dejarles una herencia educativa, puedo dejarles una herencia social, puedo dejarles una herencia ética, puedo dejarles una herencia moral, pero una herencia de dinero, sí, hombre. Entonces, ¿para qué lo he currado yo? Para mí. Es que vengo así, no es que esté constipada, es que la huella de la moto. Pero tengo un pañuelillo, que me he traído.
Va, és tot sempre tan agradable. Sí. Anem a canviar de tema. Aquesta setmana se n'ha parlat molt i no t'hauran de xerrar, si havien passat d'en Maduro i tal. Ara, el tema principal aquí a Espanya, la societat espanyola internacional, musical i de vida, és en Julio Iglesias.
Uéa!
Exacte. Julio Iglesias, aquest senyor que no viu a Espanya des de fa molts anys, que està bastant desaparegut musicalment parlant, perquè té una edat, té 82 anys, però que tothom coneix. Bueno, quan jo dic tothom coneix, vos he de dir que els joves de 20 anyets n'hi ha...
Que no saben qui és.
Que no saben qui és. Ara veureu per què.
Còmodos, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Qui és en Julio Iglesias?
Jo el que sé és que és un polític. No sé.
Polític. I per tu?
Més de lo mateix.
És un cantant. Cantant espanyol.
Escolta'm. Julio Iglesias... Perdó. Julio Iglesias, tío.
No pasa res, és una altra generació.
De la nostra padre, vaja. Sí.
Claro, Julio, soy un truán, soy un señor. Claro, es una altra generació, es un señor ya de 82 años, pero mundialmente conocido como uno de los mejores cantantes de la historia de España.
Sí.
Que ahora tiene un lío por tema de abusos con mujeres que habían trabajado para él. ¿Estáis informados de este tema?
Desinformados totalmente.
Totalmente.
Ni lo sabíamos.
¿Aquest senyor?
Sí, sé qui és.
Ara sí que te sona,
sí.
Si és que no, pot dir.
No, de vista sé que l'he vist per televisió i tot.
Ah, vale. Sí, és per això, com diuen, en aspas, com diuen?
Bueno, parece també una idea a Bertín Osborne, no?
No, no és en Bertín Osborne. Oh, però... vos estranya que hagin dit Bertín Osborne?
Hablamos de un patrón, tal vez, pues muy... muy típico de una determinada época de la cultura popular española, con lo cual, pues a lo mejor la confusión se puede entender.
¿Vos ve de nou? ¿Vos estranya que no sàpiguen qui és en Julio Iglesias?
Jo no me ve de nou, igual que jo, me xerres de molts dels cantants d'ara que escolten la gent de 16 i de 20 anys, i jo no tenc ni idea de qui són. No me ve de nou, perquè, a més, fa molt d'any que en Julio Iglesias no està fent concerts i no s'està moguent, con lo qual és ben normal que no sàpiguen qui és en Julio Iglesias.
I de vinga, vull que me xerreu de nou aquesta opinió. Divendres, 72 hores després de que sortissin a la llum aquestes denúncies, en Julio Iglesias va compartir per xarxes un comunicat on ho nega tot i ja ha posat en mans del seu advocat tota aquesta història. Segurament, econòmicament, tindrà el millor advocat del món, respon, però jo vull que me digueu què penseu, si vos sorprèn que hagi sortit ara, el moment en què ha sortit, i això que ha passat, si, quina opinió teniu. Vinga.
Para nada, a mí no me sorprende para nada. Ya estaba el Papucci, que era su padre, que era un playboy ahí a romper con el...
¡Qué mítico Papucci!
Sí, el Papucci era el lo máximo, ¿no?, a la hora de ligar. Y era un señor también de 82 años cuando empezó a salir con y a ser papá, ¿no?
Fue papá con 86, por si no eso te digo mal, o sea loca,
son empotradores, el padre y el hijo. Empotrador no es una palabrota, no mires así.
9:34 minuts, Xelo.
Horari infantil.
No, ja no me sorprèn. Bueno, ja vos he de dir una cosa.
Venga.
Que supòs que són l'única d'aquí que coneixen a Julio Iglesias.
En serio? Llamándose Iglesias.
Sí, quan tenia... No sé si tenia 16.
¿Es tu padre? ¿Es tu padre?
No.
Eso yo nunca lo negaría categóricamente.
No, yo sí.
Y lo sabes.
Yo lo niego categóricamente.
Com, en quines circumstàncies? Perquè pues, vares conèixer
Julio Iglesias. Jo tenia 16 o 17 anys. Vaig conèixer en Julio Iglesias, venia a cantar aquí bastant. Cada any venia dues o tres
sí,
vegades.
Sí, Tago Mago i tot això, sí.
Ahí mismo.
Sí.
I vaig conèixer els seus músics.
Ah.
Jo en aquell llavors, en 16 anys, era el cantant de moda, era el guapo. Jo m'agraden els homes prims i alts.
I ell ho era.
Molt prims i alts, i ell ho era. I amb una amiga van conèixer a dos músics d'ell i li vaig dir que me feia ganes i mos van dur a Tago Mago. Vaig entrar per darrere, vam estar xerrant amb ell, me va donar dos besos, vaig xerrar un rato amb ell i això. No me sorprèn res.
Amb en Julio va xerrar.
Sí, claro.
Què te va dir?
I dónde te besó?
No, en las mejillas. En las mejillas.
Gira cap en el micro.
En las mejillas y me abrazó, pero normal. Sin
lengua.
A mí no me extraña nada. Yo no quiero juzgar a nadie porque no soy juez. Espero a ver qué pasa, qué es lo que sale, pero no me extraña para nada todo lo que está saliendo. Yo sí me creo lo que las chicas están diciendo, y más después de ver todas las imágenes que nos han estado dando esta semana de un señor, por decir algo, que le están diciendo no públicamente y no hace ni caso. Sigue besando a todas las periodistas que le entrevistaban. A mí eso me parece... Que si en público haces eso, en privado puedes hacer cualquier cosa.
Ho ha fet sempre. Ara estan pendents de la justícia, del que digui i tal, però el que sona una mica estrany són també els requisits a l'hora de la contractació d'aquestes persones que després la varen denunciar, no? Que cada quinzenalment s'han de fer unes proves, quan tu vas a fer net una casa i ja està.
Sí, bueno, por lo que leí, para poner un poco en contexto, el tema de la exigencia de pruebas médicas, al parecer, todo esto hablo al parecer y por lo que he leído, se hizo durante la época de la pandemia de COVID. Es decir, a lo mejor tenía más una finalidad médica de proteger, digo yo, no lo sé.
Ginecológicas, Juan.
No sé muy bien, es que yo es lo que he leído, que coincidió con... A ver, yo el tema de la credibilidad o no credibilidad, pues ahí no voy a entrar hasta que la justicia no se pronuncie. Partamos de la base de que la presunción de inocencia es un bien cada vez más escaso y del que no deberíamos darle la espalda. Pero partir de ahí, a mí lo que me sorprende de todo esto son los tempos. Es decir, en las elecciones extremeñas se acusa a Adolfo Suárez de algo parecido. Una acusación de la que no hemos vuelto a saber nada desde que se cerraron las urnas en Extremadura. Ahora nos encontramos con un escenario de elecciones en Aragón y sale un caso muy parecido de Julio Iglesias. En las elecciones de Castilla y León saldrá algo del Cid Campeador. No sé, claro, es decir, a mí, yo estas cosas a mí siempre me gusta ponerlas en contexto. no, ni desacreditarlas de inicio, ni tomarlas como una verdad absoluta también de inicio. Y sobre todo a mí lo que más me escama son esos tempos que muchas veces utilizan agentes externos a lo que ha sido el hecho en sí, pues instrumentalizan de alguna manera a las potenciales o a las posibles víctimas. No sé, todo esto son cosas que a mí siempre me chirrían. Yo cuando hablamos de estos temas...
A mí politizar esto no me parece...
No.
Yo no, no
pues
creo,
sí, pues
creo
se hace.
Que no es.
Pues
porque además
hace.
Ahora también está saliendo la versión de que es que él era socio de Óscar de la Renta y de otro empresario allí de... ¿Mm? De Santo Domingo,
sí.
Que cuando murió Óscar de la Renta, parece ser que ellos dos, el otro, el Frank Reinieri, creo que se llama, algo así, se han peleado, es muy poderoso, y que es él el que está sacando todo esto, que además es su vecino de Punta Cana.
Sí, sí, sí.
O no, sea, son teorías, yo creo que es muy probable que esto sea así, puede ser. No quiero ver lo que dice la justicia, en la que no creo mucho.
Que
pero,
si fuera así me sorprendería, pero, no pero, me sorprendería bueno, en absoluto.
Pues ya está.
Pero,
hombre, es que además los antecedentes sí, como sí, para sí, dudar. Sí, sí, o sea, eso. Estamos hablando del típico playboy español de toda la vida de Dios. O sea, ¿quién no tiene un hijo de Julio Iglesias?
Sí.
O sea, es que los memes.
Yo no tengo ninguno.
Llevan como 10 o 12 años todo el mundo con los memes de es tu hijo. O sea, la cosa no viene de ahora.
No.
A ver, sabemos todos quién es Julio Iglesias, ¿no?
Claro, la actitud que ha tenido siempre.
Además, vosotros sabéis que los cantantes, los actores, todos tienen pues eso, un club de fans, que las chicas vuelven locas. O sea, hay gente muy aprovechada de ellos. Y hay otros hombres que son como más serios y retraídos en estas cuestiones, y hay otros que se van la vida loca, ¿no?
Sí, pero a ver hasta qué punto esas conductas han traspasado, ¿no?, la línea de lo penal.
Pues imagínate, con todas las amantes que he tenido...
Porque una cosa es ser un playboy al que ninguna te dice que no...
Claro, y otra cosa es...
Y otra cosa es, exactamente... abusar o agredir sexualmente pues a mujeres en contra,
claro,
en contra de su voluntad. Exactamente.
Lo que yo te iba a poner
abuso de poder.
Claro, yo ahora te iba a poner un ejemplo, ¿no? El otro día salió en un programa de una televisión peninsular o española, el turco, ¿no? El Can Yaman.
Ah, sí. Mm.
Madre de Dios, estaban todas como locas. Bueno,
¿Y yo?
O sea, disculparme,
entonces,
pero es que...
Entonces di, estábamos, primera
estábamos
persona del plural.
Todas, pero todas. Yo llamé a mi amiga por el teléfono, la llamé y le dije, por favor, pon la televisión, porque esto no se ve cada día. O sea, es un espécimen humano único. Yo creo que Julio Iglesias, en su a mí no me ha gustado nunca, no le he visto nunca nada a Julio Iglesias, ni me gusta como cantante. Pero eso no significa que pueda tener... Ya, es lo que dice ella, ya no solamente la cuestión como cantante, la cuestión como gentleman, la cuestión como playboy, sino también una cuestión de eso, de poder, ¿no? Yo tengo el poder, yo tengo el dinero y bueno, yo manipulo a la gente que está a mi alrededor.
I de res, ho hem de deixar aquí, perquè estem passa i ha de venir ara en Julio Iglesias, no? Però en Julio Bastida sí.
Sí. Ah? Otro Julio.
Exacte, és un altre Julio. Sí, un altre estil, un altre rotllo, però que també ens interessa i ha d'estar aquí d'aquí un període de minuts.
I ja nos vamos. I para esto he venido.
És que s'ha arribat tard.
Hubieras venido de hora. Hubieras venido de hora.
Me la llevo la espinagada para después.
Pots agafar un bossi gros i
no,
dos,
que...
si vols.
No, dos.
Pots agafar dos.
En fi, no te deixaran, perquè ara tots agafarem un altre.
Claro.
Anaven aquí racó, però, perquè en Julio pugui seure. I així, que no se vol veir rola.
Ah, no, yo no me la voy a comer aquí, me la voy a llevar. Me la pongo, claro. Me la pongo takeaway.
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 De globo.
Que moltes gràcies i molts d'anys.
A vosaltres.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat.
Notícia d'última hora. Ja venim amb Manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Moment per mirar de cara a l'actualitat en successos, crims, misteris. Són històries reals del dia a dia i ho feim sempre de la mà del periodista delegat OK Diario, en Julio Bastida, especialista en successos i tribunals. Molt bon dia, Julio, com estàs?
Què tal? Bon dia, com va?
Com dues les festes?
Molt bé, menjant també espinigada, però vaig que aquí també vos cuidau, eh?
També te'n podràs dur un bocinat. Aquí... Aquesta és Coventa, no sé si t'agrada...
Sí, sí, jo m'agrada Coventa. De on són?
Són pobleres, d'un fons de Coventa a Pobla. Sí, 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 o sigui, ja m'he encarregat personalment, tenc família per allà, o sigui...
Brutal, això, eh? Aquesta... Les pobleres són d'aquestes...
Sí, sí.
Feixugues, eh? D'aquestes coventes que
sí.
T'ho penses, eh?
Sí, perquè menges un bocí i dius, ué, t'hi fa això.
L'espinagada s'ha de per berenar o per dinar, perquè si és per vespre, alerta, eh? Si és coventa, després no dormirà, no?
Ja, per això jo aquesta setmana no hi vaig anar a la Pobla, perquè dic, si he d'anar allà a sopar, dissabte programa, que va.
No hi haurà programa.
No hi haurà programa.
Per cert, que has adelantat els successos abans, a tertúlia, perquè xerrant de Julio Iglesias, això és successos, no?
També. Però com que no tenim exclusivitat perquè tothom en parla...
Crec que això quedarà en no res, ja ho veuràs.
Tu creus que... Podem començar per aquí, si vols.
Crec que quedarà en no res. Primer perquè hem de xerrar de dos temes importants. Hi havia l'advocat i supos que vol l'ha comentat. La jurisprudència no és el mateix en la República Dominicana que aquí. Les lleis no són les mateixes. I també no s'ha de mirar, primer de tot, si allà era delicte o no era delicte, sí. I si aquí sí que ho és. Mm. Per tant, l'Audiència Nacional pot obrir el que vulgui, però ha de comprovar, perquè sigui un delicte i pugui instruir aquesta causa, que en els dos països sigui catalogat com a delicte. Si ha prescrit, si no ha prescrit, i a més, no sé, sembla que aquí sí que també hi ha un pot de política per mig.
Per on vols que comencem, dels temes que m'adús?
En la xerrada som banya, només començar perquè avui... Hem de comentar un tema important. Sí. Hem fet, acabant de publicar ara, OK Diario, okbaleares.com, acabant de publicar un informe molt interessant que destaca que, atenció, perquè avui sí que tenim una radiografia clara de lo que hi ha en el poblat de Son Banya. Mm. Cada dia, des de les 6 de Sora Baixa, de 8 hores, fins a les 2 de la matinada, passen 902 cotxes per el poblat de Son Banya. Des de les 6 de l'hora baixa a les 2 de la matinada, 902 cotxes cada dia.
No són molts.
Bueno,
bé, no ho sé si són molts o no, però són cotxes.
Entre setmana un poc menys, entre cap de setmana són molt més, estem xerrant de 1.000 i pico de cotxes. Això és la mitjana. També hem de tenir en compte que moltes vegades hi ha inclús en bus, i no només això, sinó que hem de tenir en compte una cosa molt important, i és que la mitjana de temps que estan els cotxes des de que entren fins que surt, estan xerrant de 2 minuts 10 segons. O sigui, en 2 minuts has entrat, has comprat i has sortit. Hi ha 25 punts de venda d'actius. O sigui, és molt ràpid, és bé perquè la gent se faci una idea més clara, és com un Macauto de McDonald's, lo mateix, tu passes, hi ha una finestreta, te la donen, te pagues i te'n vas. I en 2 minuts, 10 segons, està la gent de fora. Els càlculs policials que se fan sempre són de que cada cotxe es compra 1,5 grams de cocaïna, o sigui, la mitjana, perquè hi ha cotxes que compren 5 grams, però altres que només compren mig.
No n'hi ha cap però... que faci una visita per allà, per
no,
el poblat
no,
i ja està.
No, no fan visites.
No, guiades. No.
No són guiades. I, clar, si tu multipliques aquest 1,5 per els 902 cotxes, te dona 1.350 grams de cocaïna, que això te ve a donar més o menys com 80.000 euros per dia. També he de dir que això és lo de menys per ells. La venta al menudeo, com se sol dir, és el que menys dobbers guanyen. Ells on guanyen molt de dobbers són les grans quantitats. Allà també se'n van quilos i quilos cap a la part forana. Sobretot són banyes, sabem que subministra tot el que és la part de Manacó, la zona de Sillot, les escales, Porto Cristo, també a la part forana, Inca i els voltants, i, com no, a la zona de Calvià, que és una de les més importants, que hi ha Punta Ballena, hi ha la zona de... més turística, i són els africans els que subministren a lo que és Playa de Palma.
Quina relació hi ha ara entre africans, la gent que viu a Son Banya? Hi ha bona relació? Hi ha disputes? Com està aquest tema?
Bé, mai hi ha hagut bones...
Hi ha interessos, clar.
Mai hi ha interessos creats, i això és igual que si tu me dius quina relació hi ha entre el bar que està aquí i el de... que està ben davant. Supos que tenen una relació correcta, educada, però és una... són competència i se duen molt malament, per dir, perquè no ho hem de dir. Sí. De fet, quan se va intentar desmantellar el que era el poblat de Son Banya, que varen anar moltes famílies a Son Gotleu, hi va haver aquella guerra entre africans i gitanos, que més de 300 persones se varen allà a topar i va ser un desastre, inclús va morir un africà que va caure d'un edifici per avall, això crec que era 2010-2011, i des d'aquell moment no s'ha tornat a repetir perquè cap autoritat s'ha atrevit a donar la passa, sincerament, de desmantellar el poblat de Son Banya. Hem de dir que, i això ho hem de deixar molt clar, tant polítics de dretes com polítics d'esquerres, catalanistes, nacionalistes, ultras d'una banda de l'altra, tothom fa una hipocresia en Son Banya, però tothom sap que convé deixar-lo ja i no toquen res. És a dir, de cara a la galeria se fan corretes, ja, però ningú vol tocar el poblat de Son Banya perquè ja se va fer un intent, fer un intent l'any 2010-2011, i va acabar amb una batalla campal a Son Gotleu, perquè està clar que aquesta gent, si se'n va d'allà, se'n anirà cap a Son Gotleu, La Soledat, Corea...
I tampoc interès.
I aquestes barriades ja estan sumament castigades perquè encara li vengui més gent d'allà.
Vinga, poden canviar el tema perquè hi ha hagut una desgraciada notícia que també heu duit a OK Diario, i a la mort d'un jove de 18 anys a Manacor que li va caure al sostre de la seva habitació on dormia.
Sí, això va ser la matinada de dijous, i jo supos que ja tots els oients de Divetres Ràdio ja coneixen la història. El que sí que els farem ara és donar 5 cèntims de com està la investigació i de com va aquesta investigació que està duent el cas la policia judicial del Cos Nacional de Policia de Manacor. En primer lloc, dic que això va ser damunt les 5 de la matinada, que aquest jove, en Flores, que té de 18 anys i era saxofonista de la banda municipal de música, està dormint, el germà està a la planta baixa, i el sostre va caure damunt ell, ho va matar immediatament, va ser exacte, i el germà, que està a baix, la viga, va fer forma de tenda de campanya i li va salvar perquè se va poder protegir a baix, va caure un metre de pedres, de marès, de pols, de tot, però va aconseguir sortir en vida i ja està recuperat. Sa família ara està visquent a casa d'uns amics. L'Ajuntament de Manacor li ha cercat un pis. A partir de, crec que és dilluns, dimarts, ja s'anirà a viure en aquest pis que li posa l'Ajuntament. I ara la investigació diu dues coses. I, a més, hi ha dues hipòtesis. La principal és que La casa és de Marès, ells vivien de lloguer. Aquesta casa no havia passat cap certificació ni cap revisió, perquè és una casa de l'any 1900. Les parets són de marès, perquè ha plogut molt, l'aigua, el marès, ha retraït l'aigua i ha cedit. El que se diu, tècnicament, ha col·lapsat i va caure aquesta casa. Però sí que també és cert que la Policia Nacional està investigant a través del seu grup de policia científica, juntament amb els bombers de Mallorca i els tècnics municipals, els arquitectes de l'Ajuntament de Manacor, perquè hi havia una part de la teulada que era nova, que havia estat reformada, i l'altra no. La que va caure era l'altra. Però no s'havia demanat cap tipus d'autorització i ara s'està investigant també aquesta hipòtesi, segurament si va afectar o no va afectar aquestes obres i si tenien o no tenien permís. Parec que l'Ajuntament diu que no havia cap permís.
Detingut a Palma un jove per provocar la mort de la seva lota fa un any.
Sí, això va succeir a la Soledat. Era un cas que a nosaltres ens el varen vendre en un principi, per dir que ens el varen vendre la història, la Policia Nacional, de que havia mort una lota que era toxicòmana i també estava el seu nòvio, el seu lot, a sa casa i se la va trobar morta. I que també ell era un conegut també toxicòman. Per tant, en un principi, quan va arribar l'ambulància, ho van donar com a sobredosis, o sigui, i a més, la Policia Nacional va fer com si no investigués el tema, però sembla que des d'un principi tenien sospites de que hi havia algo més. Què ha fet la Policia Nacional? Ho va deixar passar, ben tranquils, va demanar l'autòpsia, i una vegada que té el resultat de l'autòpsia i que li diu que tenia signes d'asfíxia, va començar a demanar el grup d'homicidis, va demanar les autoritzacions corresponents al jutge, pinxazos telefònics, seguiments, també van començar a investigar, i 11 mesos després han detingut en aquest personatge per homicidi a la seva lota, i no només això, sinó que hi ha d'haver indicis sòlids perquè l'han presentat en els jutjats de guàrdia i el jutge, sense cap tipus de dubte, l'ha enviat a presó.
I si t'apareix aquí, hi ha una notícia també curiosa. Le roben una bicicleta de más de 2.500 euros mientras comprava en un centro comercial de Marratxí. Es veu que les bicicletes, sobretot de carretera, no són gens barates. Si heu tingut una bicicleta, és una putadeta, perdoneu, però 2.500 euros. Què ha passat?
Mira, això, evidentment, és el Festival Parc.
Pot passar de tot, allà, també.
Allà pot passar de tot. En el pàrquing, aquest jove va anar a comprar, va deixar la seva bicicleta de 2.500 euros, que se diu aviat, eh?
Sí, sí, sí.
De 2.500 euros en el pàrquing de les bicis, i li van robar. Quan va arribar, li havien forçat Spain i s'havien duit la bicicleta. També he de dir, i ara ja des d'aquí, a tots els lladres que m'ho estan escoltant...
Aquí, sí, exacte, vos enviem un missatge, vinga.
Fem un missatge a tots els lladres que m'ho estan escoltant.
Sí, dir-vos sempre n'hi ha.
Dir-vos dues coses. Venga. Dues coses importants.
Sí.
Una, que avui en dia hi ha càmeres per tot.
Sí.
Això és el primer.
Això per començar.
I dues, el més important. Quan tu robes una bicicleta d'aquest dobbers, no te'n vagis a vendre-la a una tenda de segona mà.
No.
Perquè totes les tendes de segona mà, atenció, que això hi ha molta gent que no ho sàpiga, que no ho sap, tendes de segona mà, o compro oro i coses d'aquestes sí. I tal, tenen l'obligació, primer, de demanar-te el carnet d'identitat.
Per tant, ja quedes identificat.
Quedes identificat totalment. Segona, hi ha càmeres, per si dur un carnet fals, hi ha càmeres que t'estan gravant, t'estan enregistrant la teva operació, i la tercera i més important, que això és lo bàsic. Durant 15 dies, aquestes imatges se guarden. I no només això, sinó que tenen l'obligació a diari, de facilitar totes les teves dades, totes, a la Policia Nacional, en el grup de robatoris, que són els que s'encarreguen de vigilar i de controlar la venda d'or i tot això. Per tant, si tu robes, i a més han de dir que tots els centres de compra i venda d'or i de segona mà, tots són col·laboradors d'escossos i forces de seguretat.
Per tant, no és una bona estratègia robar la bicicleta i anar-te'n a vendre-la...
I tampoc posar-la per mirar anuncios o per Guanapop, perquè, evidentment, estan controladíssims.
Sí.
Tots els anuncis que se posen, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil els està controlant. Tenen una persona única i exclusivament per vigilar això.
Com l'heu de fer? No ho farem, perquè això és un servei públic i no s'ha de robar.
No se pot dir, no se pot robar.
Julio, moltes gràcies.
Gràcies. Per cert, dimarts me'n vaig a IB3 Tele, eh?
Te'n vas a IB3 Tele?
Sí, ara dimarts i dijous estarem a Saranam.
D'acord. Guarda alguna cosa per nosaltres?
Guardarem qualque cosa per diumenge, eh? Haurà sobredosis de Julio per IB3, eh?
Perfecte, jo estic content.
Gràcies.
Gràcies, Julio.
Molt bé.